Hola, benvinguts una setmana més aquí al programa Cinerama a Eixample Barcelona Ràdio. I una setmana més, està per aquí la Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, bona tarda.
I un servidor, el Joan Ribas. I amb el sumari d'avui tindrem diferents continguts, parlarem d'un llibre de música en el cinema, també parlarem d'algunes estrenes que hem pogut veure, La bèstia i Puan, pel·lícula francesa i pel·lícula argentina, també a l'Agustí ens farà 5 cèntims de lo que li ha semblat de Dune 2 o Dune 2, i també, desgraciadament, pues, tenim que començar el programa parlant de desaparicions, una que ja fa uns dies, el Paolo Taviani. Recordeu, els famosos en una època germans Taviani van dirigir algunes pel·lícules junts, Padre Padrone, La noche de San Lorenzo, Good Morning Babilonia, podrien ser les més conegudes de la seva carrera, no? Sí. És curiós perquè tampoc hi ha masses germans directors a la història del cinema, a part dels Coen i els Taviani. I bueno, el seu germà, el Vittorio, ja va morir el 2018, i ara amb 92 anys ha desaparegut Paolo Taviani, que encara va dirigir el 2022 una pel·lícula ell únicament, ja sense el seu germà, no? Descansi en pau, pues, el Paolo Taviani. També lamentam moltíssim la desaparició d'una periodista cultural, l'Anna Pérez Pagès, una dona que durant un temps, uns anys, va dirigir un programa a BTV, que es deia Àrtic, sí. On feia, era un programa cultural, sí, que feia entrevistes en general de cinema, de teatre, de música, amb el famós sofà de color vermell, no? I on feia com un qüestionari als convidats que li deia Àrtic o Antàrtic, sí. No? Com en lloc de sí o no, no? Estava molt bé aquell programa i lamentablement fa 2 o 3 anys BTV va decidir cancel·lar diversos programes culturals, entre ells aquest Àrtic i també el programa de cinema que feien, no? Que també el van treure de la...
Sí, no era, bueno, no era gran cosa, però més que res era un... Era el que envien les distribuïdores
una
i tot això.
Estrena,
sí, era una
sí.
Actualitat, sí.
Bueno, pues, la memòria molt jove, 50 anys, Anna Pérez Pagès, li dediquem avui a aquest humil programa de cinema també a nivell cultural i és una pèrdua bastant lamentable, no? I també una actriu que va tindre una curta carrera, més o menys, i tampoc va ser una estrella, ha mort amb 97 anys, en Barbara Rush.
Sí, alguna cosa va
alguna
fer.
Coseta va fer. Sí. El 1954 va guanyar un Globus d'Or per una pel·lícula que es titulava Vinieron del Espacio, d'aquelles pel·lícules que van fer, es van, feien els de sèrie B als anys 50. I bueno, va estar casada amb l'actor Jeffrey Hunter durant uns anys.
Sí.
No? I les seves pel·lícules més importants dins de la seva carrera van ser fetes als anys 50
sí.
I principis dels 60.
Sí,
no?
Sí.
Bigger Than Life, titulada aquí Más Poderoso que
sí,
la Vida.
Sí, era de Nicola Ray.
Nicola
sí,
Ray,
sí, sí,
el,
sí.
Any 56, era la dona del James Mason en aquesta
la
dura
recordo,
pel·lícula.
Sí, la, algú sí que la recordo, més o menys, sí. Una...
També va participar a la pel·lícula El baile de los malditos, una pel·lícula d'Edward Dimitrich.
Era Dimitrich, sí, no la recordo massa, però sí, sé quina
el
pel·lícula.
El títol original era The Young Lions.
Sí, 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 era de la Segona Guerra Mundial.
Correcte,
sí, sí,
i aquí també tenia un paper secundari que feia una petita història amb el soldat Dean Martin, no? També Un estranyo en mi vida, era la
sí.
Dona del Kirk Douglas.
Sí, 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 sí. Si veus ara m'estaven recordant, dic,
sí.
Em sembla que sí, que vam parlar quan el Richard Quinn de tot allò d'Un estranyo en mi vida, és veritat. Mm. Sí, sí.
4 gàngsters de Chicago, un home, però ja dic, quasi sempre era una dona molt guapa, realment,
sí.
I però no va tindre massa sort i papers protagonistes, poca cosa va fer. També va fer una sèrie de televisió també dins d'un gran repartiment que era Peyton Place.
Peyton Place, es va fer aquí, Antena 3, molts anys després, perquè era en blanc i negre.
I més col·laboracions en sèries i en
sí,
telefilms,
sí,
no?
Sí, sí, és veritat, sí.
Bueno, pues descansi en pau Barbara Rush i en aquest petit homenatge a aquestes tres personalitats del món del cinema, Pablo Taviani, Anna Pérez Pagès i Barbara Rush, escoltem aquí el tema, un dels temes de la pel·lícula de Young Lions, El baile de los malditos. Edward Dimitrich va ser el seu director sí. l'any 1958. Tenia Marlon Brando, Montgomery Clift, Dean Martin, Opel Ange, Barbara Rush. I el seu compositor és un excel·lent músic, Hugo Fridhofer.
Ah, sí, sí.
Apunta tu, Agustí. No sé si has fet algun especial.
No?
Pues és un excel·lent músic, amb grans
sí.
partitures.
Sí, a mi m'agrada molt i a s'esquina, no?
Sí.
El rostre impenetrable.
El rostre impenetrable és una meravellosa música.
De,
la pel·lícula...
És que la pel·lícula m'agrada molt també.
La pel·lícula és molt estranya, molt una mica sadomasoquista, podríem dir, amb el personatge de Marlon Brando.
A mi m'agrada molt. Ara fa molts anys que no l'he vist, però a mi m'agrada molt aquesta pel·lícula. Sí,
bueno, la pel·lícula que deien que havia començat o tenia que dirigir
Kubrick,
la Kubrick, no?
Kubrick, sí.
I la va dirigir el Marlon Brando.
El
sí.
propi protagonista, sí.
Home, un western que es veu al mar. Això
la costa
és
de Califòrnia.
I el Cal Malden també fan els dos
sí,
papers.
Sí, 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 està sí. molt bé.
Està molt bé, una gran pel·lícula que tampoc va passar...
Jo la primera vegada que la vaig veure a la Filmoteca sense subtítols ni res. I em va encantar. Sense res, a Palo Seco, com es feien antigament a la Filmo moltes vegades, perquè tenien una còpia, però la passaven així. I tot i que la vaig veure i no em vaig enterar gaire, em va encantar. Després ja l'he vist per la tele, però la primera vegada em va...
No, és meravellosa. El que passa que hi havia una còpia que estava totalment descolorida, de color sèpia, no? I era molt difícil trobar un DVD en condicions i crec que en algun moment s'ha tornat a reeditar. No sé si a Video Instant tenen una bona còpia.
La còpia que passaven a la Filmoteca estava bé, però era en versió original sense subtítols ni res.
Una gran partitura. Recordem que aquest compositor Hugo Fridhofer va guanyar l'Oscar per Los mejores años de nuestra vida. I també havia composat la banda sonora de Tu i jo, de Leo Macari, en Cary Grant.
Sí, bueno, que té cançons i això.
Pues aquí està un dels temes, Christian and François Michaels, el tema aquest de Young Lions de l'any 1958.
Thank you.
Esteu a la sintonia de Cinerama, aquí a Eixample Barcelona Ràdio, parlant de cinema, i l'Agustí ha vist per fi Dune 2. I què t'ha semblat la continuació?
A veure, per començar, millor que la primera. Hi ha més acció, hi ha més moviment, però jo l'he trobat excessivament llarga. Pel meu gust, eh? És un espectacle que s'ha de veure en pantalla gran, perquè està molt ben dirigida, fotografia, els efectes, però jo la vaig trobar massa llarga.
No, I després, quan acaba,
i he estat indagant, i a l'any 2027, Dune 3.
Sí, bueno, està clar.
La ja Guerra no Santa.
Bueno, eren tres llibres, crec, sí, els de Frank
sí,
Herbert.
Eren diversos llibres, sí. El que em va potser causar bona impressió és el paper que fa Bardem, que té un molt bon paper, potser és el surt més que la Zendaya i tot amb aquesta segona part.
Sí, i el paper de la mare també, sí. Bastant peculiar, la mare del protagonista, no?
I em va agradar, l'únic que, clar, ell no s'ha doblat, l'hi vaig veure doblat en castellà, ja. No és la seva veu i et fa...
Sí, perquè a vegades es dobla ell. Sí. A vegades
sí. A mi em va agradar i no vas trobar aquests homenatges a Lawrence d'Aràbia, per exemple, o Gladiator, en algun moment... Allà de forma molt subtil, no? Quan el personatge del Timothy Chalamet allà a les dunes del desert surt i sembla que...
El que passa que al cine s'ha fet tot ja. I ja. Sempre quan fas una escena et recordarà una altra pel·lícula. Sí. Perquè és que ja, amb la de pel·lícules que es fan, i amb els anys que es fa cinema, tot s'ha fet.
Sí, sí.
Les persecucions de cotxes, les batalles d'espases... S'ha vist moltes vegades ja, i sempre pots recordar. Les preses al desert estan molt bé.
Molt bé tot, sí.
Això sí que s'ha de reconèixer que està molt
I
ben
feta. I el personatge del dolent realment està també molt ben trobat. Sí, aquelles baralles espassa, quan punyals i tal. També és bastant curiós, no? Que en aquella època tan futurista que tot està tan avançat, les lluites tinguin sent no en espades làser, com havíem vist a altres sagues, no? Sinó en bueno, com els romans, allà...
A veure, és una pel·lícula que s'ha d'anar a veure al cine, no la pots veure a casa, perquè
no.
És un espectacle.
Això segur.
Bueno, però pues... 166, jo crec que en 20 minuts menys...
Com la majoria de pel·lícules.
Sí. Jo no, vaig trobar... Bueno, no em va sobrar en aquest cas. Altres sí, altres pel·lícules sí que sobren. 20, 30 minuts o 40, inclús.
Tota la pel·lícula sobra, a vegades.
Bueno, recordem també...
és que ja comença el títol i ja sobra.
Sí. Sí, ara parlarem d'una que sobra tota sencera.
Jo no diria tant, però sí, bueno, gran part.
Potser salvaria aquells 20 minuts d'aquella història...
Pots fer un corto, d'una pel·lícula fas un corto.
Sí, aquella història, mira, no és que fos gran cosa, però encara es podia veure, però l'altre ja.
Bueno, recordem també, ja ho hem dit en diversos programes, que aquest dissabte, dia 6, a la sala U de l'Auditori, a les 7 de la tarda, tenia una cita amb la Film Symphony Orchestra, el Constantino Martínez Ors, amb la seva orquestra, fent un homenatge a bandes sonores molt conegudes o no tan conegudes, sempre espectacular, les seves presentacions, lo bé que sona l'orquestra, amb temes que es podem escoltar com De la Roca, de Skyfall, de James Bond, Indiana Jones i El Templo Maldito, Pocahontas, Espartaco, El Padrino i sobretot sí, Harry Potter en els balsos. Sí. Aquest tercer concert que fa Barcelona tanca aquesta gira Enco, que va començar ja el mes de setembre per tota Espanya.
Sí. Aquí van ser octubre o novembre.
Sí, però va començar que a finals de setembre i ha fet gira per tota Espanya. Bueno, ara escoltem un tema musical i entrem ja a parlar d'un llibre, si et sembla bé, Agustí, de música, de cinema.
Perfecte.
Pues vinga, llança la música.
Thank you.
Meravellós el tema composat per Georges Delerry a l'any 1973 per a una pel·lícula de François Truffaut, La noche americana, que tal com diu el corredor Xalabarder en aquest llibre que s'acaba d'editar, és el tema principal de la pel·lícula que s'ha convertit en el gran himne del setè art, i és un tema barroc, realment un tema molt clàssic, que és conegut amb el títol de La gran coral, i és molt positiu, realment molt dinàmic i una meravella indiscutible. Bueno, Georges Delerry jo crec que no té cap banda sonora que podríem dir dolenta. Tenim a l'altre costat del fil telefònic el Conrado Xalabarder. Benvingut.
Hola, què tal, com esteu?
Molt bé. Bueno, t'hem convidat per parlar d'aquest llibre que s'acaba d'editar per l'editorial Red Book, la col·lecció sí. Manontropo, que es titula Música en el cine, i que és un llibre, lògicament, per tu, que ets un gran aficionat al cinema, però també a la música del cinema. Aquí també ho som, la música del cinema ens agrada molt, tant a l'Agustí, el meu company, com a un servidor. I, bueno, sempre és gratificant, no?, que s'editen llibres de cinema i també de música de cinema, com és aquest cas. Per fer una mica de història, quina banda sonora, quina música o quines músiques et van fer a tu fixar-te en que dins d'una pel·lícula hi havia un músic concret i que volia seguir aquest músic, i també bandes sonores i comprar-te el vinil en aquella època, suposo? Quina... Yeah. Tens bueno, alguna jo... en concret?
Sí, bueno, una en concret fue El hombre elefante. En fin, yo era muy jovencillo. Y la película de Billy Lynch pues me impactó mucho. Yo tenía 15 años, 16 años cuando se estrenó, y me vino la pregunta, porque me impresionó mucho esa película, me vino la pregunta de por qué demonios había música en las películas, en esa película, ¿vale? O sea, no sabía exactamente bien por qué. En fin, a mí me gustaba mucho el cine, en casa siempre teníamos cine y íbamos al cine, y éramos mis padres muy, muy cinéfilos, pero a mí me surgió esa pregunta de por qué hay música en las películas, y entonces a partir de ahí empecé a ver películas de otra manera, ¿vale? Y intentar entender los códigos y el significado y el sentido y el por qué demonios dos personas están hablando y de pronto hay música de fondo. Entonces empecé a atar un poco cabos, en fin, intentando explicar contestar todas las preguntas que yo mismo me hacía, y entonces, bueno, hasta ahora, y sigo tantos años después, sigo intentando buscar respuestas. El libro en realidad forma parte un poco de esas respuestas. El libro lo he planteado. No es un libro, no lo he pensado como un libro para aficionados a la banda sonora, sino como un libro para los cinéfilos, para la gente que ama el cine y ama películas muy conocidas, para que leyendo y viendo los ejemplos que pongo en cada una de las películas, descubran la película que quizá no hayan visto. O, dicho de otra manera, vean la película de una manera mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más completa, ¿vale? Y por eso el libro es muy importante, tiene texto, en fin, el texto, pero tiene los códigos QR que llevan tanto a la escucha de las bandas sonoras, o sobre todo a un blog donde ahí he puesto muchos vídeos, algunos los he hecho yo expresamente para complementar el libro, donde vídeos, escenas de películas, en fin, las cosas hay que mostrarlas mejor en situ.
Sí, es una forma original, ¿no?, de presentar un libro, que dices que aparte que estás leyendo en ese momento, coges tu móvil o la tablet y a través del código QR puedes escuchar...
Sí, mejor la tablet, desde luego.
Sí.
Es que, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que yo creo que es esencial, o sea, es que no hay manera... O sea, ¿tú cómo explicas una película? ¿Tú cómo explicas la escena de la ducha de Psicosis si no es enseñándola? Uh-huh. ¿Sabes lo que quiere decir? Cuando el texto, de alguna manera, ha muerto. A ver, relativamente, ¿eh? Pero dice que si tú has de explicarle a la gente qué es lo que pasa en la escena de la ducha, si lo das por escrito, estás apelando a la memoria de la gente, a la memoria y a la confianza ciega. Es decir, que confíen ciegamente en lo que tú dices porque no tienen forma de comprobarlo. Pero si tú explicas, muestras y demuestras, es la ecuación perfecta, ¿vale? Entonces es lo que yo siempre hago desde hace mucho tiempo en Mundo BSO y ahora con este libro. O sea, no basta con coger cualquier película de las que salen en el libro y explicar lo que pasa en la película, sino que hay que mostrarlo, mostrando escenas de la película, mostrando vídeos, mostrando igual, y después demostrarlo. Entonces es un poco la idea.
Sí, además es más original porque, bueno, claro, no tienes que desplazarte a tu plato, poner el vinilo si lo tienes, o al CD, o buscar
Claro,
Spotify,
o al
sino ya lo
álbum.
tienes más fácilmente, ¿no? Cada
Claro,
película
claro, claro, claro.
o cada capítulo de este libro, creo que son 50, ¿no? Bandas sonoras
Son
que has...
50 películas escogidas transversalmente, es decir, que recuerdan todos los tiempos y también de distintas nacionalidades y estilos. Películas que no se repitan en el sentido de lo que yo quiero contar, pues que no vuelva a contar otra vez lo mismo en otra película. Y sobre todo, películas muy, muy conocidas. Es decir, insisto, todo el mundo ha visto El Padrino. Bueno, pues yo creo, o estoy seguro que la gente que lea el libro y después vea los vídeos que he preparado, verá El Padrino de una manera mucho más amplia, mucho más completa.
Sí, es posible. Bueno, te preguntaba al principio qué banda sonora, qué película era la que te había animado a interesarte por la
Sí.
música de cine y a ser coleccionista de bandas sonoras. En este caso, Agustí y yo hemos coincidido, curiosamente, a mí una película que vi en su momento y que rápidamente busqué la... Bueno, no sé por qué parlo en castellano, ahora matéis.
Exactamente,
En català.
ya te vale.
Directament vaig anar a buscar el vinil i per les botigues del meu barri va ser El Colosso en Llamas, no? I
Oh, maravillosa,
que l'altre dia
maravillosa.
ho parlaven aquí i a l'Agustí és el mateix, o sigui, jo directament vaig trobar el vinil i el vaig comprar i, bueno, encara està a casa, o sigui, el contingut suposo que ja estarà una mica ratllat i a mi jo no sona tal.
Cómo debe ser, cómo debe ser.
Però vaig descobrir a un compositor, John Williams, i a partir d'aquí va començar la meva afició, que fins al dia d'avui continuo. Ara ja no compro perquè, bueno, tampoc la música
Sí.
actual a mi no m'interessa tant, o
Sí.
tinc tanta cosa que ja arriba un moment que ja no tens lloc, no? I una altra banda sonora que també em va entusiasmar i que plasma perfectament des del primer segon que surten les imatges a la pantalla i que tu parles en el llibre és Taxi Driver. Quina
Oh, sí.
meravella va composar Bernard Herrmann, quina música que
Però
s'adapta
escolta una cosa.
perfectament. Scorsese va saber aquelles primeres imatges del taxi circulant de nit amb bueno, aquell fum que surt dels carrers típics de Nova York, no? Està tan perfectament que a mi em va emocionar. O sea, no sé, suposo que
Però
a tu també, no?
el libro, el Taxi Driver, es un caso único, yo no he visto ningún caso especial, donde la música marca tres finales consecutivos, no uno, no, tres distintos, tres finales consecutivos marcados con la música. La película básicamente es una versión del Jekyll y Hyde, o sea, del trastorno bipolar, del bien y el mal, el personaje, en fin, Jekyll y Hyde, ¿vale? Y toda la música, el 100% de la música, está puesta en la mente de Travis, taxista, ¿vale? El bien y el mal, Jekyll y Hyde. Y entonces, toda la música es eso, o sea, es el duelo entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, y entonces, el final de la película, insisto, en el libro está demostrado con vídeos y eso, el final de la película son no uno, son tres finales que se hace con la música. Brutal, brutal, brutal,
Sí, Herman
brutal.
lamentablement va ser la seva darrera banda sonora perquè va morir al
Sí.
desembre abans de veure la pel·lícula projectada a sales, però quina meravella, i el mateix any que va fer Fascinación de Brian De Palma, que dius,
Sí, señor.
ostres, Bernard Herrmann, que gran que era, indiscutiblement. I és això, la música crea emocions, no? Perquè tu, clar, quan veus Matar un ruiseñor, en aquella meravella
Sí.
que va composar Elmer Bernstein, amb el piano, una melodia tan senzilleta, però que s'acopla perfectament a les imatges i a la història que t'explica d'Atticus Finch.
Escúchame una cosa, déjame que te haga dos matizaciones
Vinga,
importantes,
va.
¿vale? Me voy a poner
Pero dos solo, ¿eh?
sí. Primera, la música no se adapta a las imágenes. Las imágenes son una cosa y la música es otra. Por ejemplo, un personaje que está pensando en otro, dramáticamente, ¿a qué imágenes corresponde esa música? Ninguna. Esa música es dramaturgia, ¿vale? Que decir, la música se adapta a las imágenes cuando se compone para las imágenes. Pero cuando se pone para sentimientos, emociones o informaciones, no se compone para imágenes, se compone para crear narración. La música no solo es una transmisora de emociones, toda música transmite algún tipo de emoción. Pero la música, además de transmitir emociones, transmite informaciones. Es decir, el personaje está sonriendo, la música muestra al personaje triste, porque la música es triste, el personaje está fingiendo que está feliz, pero la música lo desvela y le dice a la audiencia, el personaje finge que es feliz, pero la música le está negando porque está afirmando que es esto. Entonces, eso no es música para imágenes y eso no es música para emocionar, es música para informar. Y entonces, eso es realmente muy importante, porque los compositores, Herman, que tú has mencionado, y Pink Goldsmith, Williams, Morricone y tantos, no son solo compositores, son también cineastas. ¿Por qué? Porque transforman la música en narración cinematográfica y en dramaturgia cinematográfica. Y por tanto, va mucho más allá de acompañar o de complementar imágenes.
No,
va
expresar,
mucho más allá de eso.
Expresar con la música muchas
claro.
veces lo que estás viendo en batalla, lo que tú decías antes, lo que decías avanzas de psicosis, la escena de la ducha,
¿no? O lo que no estás viendo, la música es el segundo guión de la película, el guión musical, que es el título de mi anterior libro, por cierto. Pero el guión musical, es decir, la narración que puede ser paralela a la del guión literario o puede ser contraria. O puede ser opuesta, ¿vale? Uh-huh. Y diferente. Y entonces la música se pregana, por cierto. Entonces, quiero decir que la cuestión es que con música se hace cine, con música se hace narración o se hace dramaturgia. Y esa es la grandeza que tiene, es lo que el libro va de esto, básicamente.
Uh-huh. Sí, lo que pasa que a vegades dius una bona partitura no fa millor a la pel·lícula, millor si la pel·lícula és el guió, la història, les actuacions dels actors són molt fluixa, la música no pot fer millor la pel·lícula, aunque la banda sonora sigui una meravella, hi ha molts casos, no recordo, però hi ha bandes sonores que dius, hòstia, quina música més meravellosa, però en canvi la pel·lícula pues, no la tornaria a veure mai
claro,
més.
Claro,
no?
porque la pel·lícula és un montón d'elements distintos, que la fotografia pot ser muy importante, o en otra película la fotografía, por ejemplo, en Martin Scorsese el montaje es súper importante, pero en otros directores a lo mejor el montaje no es tan importante. Entonces uh-huh. eso depende de, y efectivamente hay películas que son malas, es un conjunto, pero que a lo mejor tiene una música maravillosa. ¿La música la hace buena la película? No, claro que no. Como decía un compositor de cine es como el empleado de una funeraria. No puede resucitar a un muerto, pero se espera de él que lo haga parecer más presentable. Uh-huh. Entonces, eso es un poco lo que hace también la música. En todo caso, si está bien, pues bueno, hacerlo un poco más presentable, pero efectivamente no puede. Y en cambio, una mala banda sonora sí puede estropear una película. Uh-huh. Sí la puede estropear. ¿Sabes? Porque puede hacerla confusa o porque puede, no, en fin, en lugar de aclarar, confundir o en lugar de emocionar, no transmitir ningún tipo de emoción.
Uh-huh. Sí, el que passa que l'època durada de la música per cinema possiblement hagi passat ja. Avui en dia, no sé si tu estàs d'acord, la música que es fa per pel·lícules està molt industrialitzada, molt robotitzada,
sí.
Poques partitures realment reconeixes o t'agradaria tornar a escoltar perquè totes semblen marcades per el mateix patró de fetes quasi ben bé fredament i per ordenador. En canvi, de les bandes sonores que tu parles, la immensa majoria dins d'aquest llibre i dels grans compositors pues, tenien ànima i el que tu deies, pues,
claro.
Expressaven perfectament sentiments, terror, aventures, gran espectacle, no? I bueno, un compositor com Jerry Goldsmith, per exemple, que tu parles aquí de La profecia, que per cert, la setmana que ve arriba la prequela de La profecia, feia falta. Feia falta. Sí, a més, sona el tema d'Ave Satani, és curiós, eh? Bueno, han tingut, sí. Mira, aquest petit detall, però suposo que deu ser el millor de la pel·lícula. Quin gran tema, quina gran cançó, va estar nominada a l'Oscar, Ave Satani.
Sí.
Sembla increïble, no? I va guanyar la banda sonora de Goldsmith,
sí.
L'única.
Sí. Bueno, sí, ¿sabes? Tú has comentado la situación actual, pero también es que también el cine no es como el de antes, ¿vale? Mm. El cine también es muy industrial. De todos modos, no generalicemos. Es evidente que lo que tú has dicho es cierto, y es así, ¿eh? Es decir, que no es discutible porque es así, en que se hace música, se fabrica música como salchichas, es decir, los mismos patrones, en fin, es música incluso con música sinfónica también, ¿eh? El mismo, o sea, si tú ves, por ejemplo, las películas de la serie de eso de Marvel o de DC, son todas cortadas con los mismos patrones, códigos, tal y cual. Es decir, es una fábrica, es una fabricación en serie, ¿vale? De músicas. Y efectivamente le falta la personalidad, o sea, un Jerry Goldsmith aportaba, además de buena música, aportaba personalidad, y John Williams la aporta, y Morricone la aportaba, y en fin, todos estos. Y esto efectivamente se ha perdido un poco. Pero aún así, oye, en fin, no todo el cine es industrial, y no todo el cine son máquinas avariciosas de hacer dinero y todo esto. Entonces, todavía hay estupendas bandas sonoras, que mantienen viva esa llama que tú comentabas, ¿no? De la música con personalidad y la música con gancho, ¿vale?
Sí, per exemple, la banda sonora de la pel·lícula en què tanques el llibre, que és La Sociedad de la Nieve,
Sí.
injustament no nominada a l'Oscar, jo penso que és
Sí,
una
señor.
excel·lent partitura de Michael Giacchino, que és un compositor que a mi sí que m'agrada molt, no? I, curiosament, ni l'han nominat. Suposo que tampoc
Ya.
hagués guanyat perquè estava Oppenheimer i
Claro.
s'han portat tot, però bueno.
Sí, es
Pues
extraño, sí, extraño, sí.
no sé per què, però bueno, en aquest cas a mi jo vam pensar que bueno, era una pel·lícula espanyola i pues no
No lo
tenia...
sé, no lo sé, no
Però
lo sé.
bueno, tenia dos nominacions diferents, no? També, a part de 50 pel·lícules, parles de relacions entre compositor i director, no? Hi
Sí.
ha el cas molt conegut de Herman i Alfred Hitchcock, que van estar junts molts anys. La cosa no va acabar del tot bé i, bueno, en cortina rasgada es va trencar aquesta relació, però quines grans
Sí.
partitures, no? De Herman, que fora de Hitchcock també va composar excel·lents músiques, però que, per exemple, en Vértigo, allà va ser el súmmum del romanticisme,
Totalmente.
Sí.
¿Ves lo que te decía? Lo que te decía, o sea, es muy importante que insisto, que el tópico este de que la música está puesta para las imágenes, en fin, la imagen es como la dermis de la película, es lo que se ve, pero hostia, es que más allá de lo que se ve, hay una historia, hay una dramaturgia, hay una profundidad, y eso es lo que a dónde llega la música, ¿sabes? Y por eso, por ejemplo, en Vértigo es un ejemplo clarísimo de cómo todo el alma, toda la sangre que tiene la película está en la música en realidad, porque si le quitas la música es super, la película es super, lo que queda de película es súper fría, o sea, es súper lenta y tal y cual. Entonces, efectivamente, el Hitchcock, el único compositor en toda su carrera al que respetó, y porque lo consideró su igual, fue a Bernard Herrmann. Pasa que, claro, eran dos genios con unos problemas personales, en fin, enormes, porque uno estaban los dos mal de la cabeza, vamos. Y entonces unos egos también excesivos, y al final acabaron chocando. Y chocaron simplemente porque es que Hitchcock entró en decadencia y justo después de Psicosis, y Herrmann se mantenía en los máximos. Y eso, en fin, hay un documental que lo explica muy bien. Hitchcock entró en una época en un estado de celos, ¿vale? De celos de esto. De hecho, Herrmann, por ejemplo, se quejaba, creo que también eso comentó en el libro, Herrmann se quejaba de que con todo el exitazo que había sido Psicosis, porque la película se había hecho con dos duros, porque, en fin, nadie confiaba en ella. Pero la película fue un exitazo enorme, 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 enorme. Pero Herman no vio un duro, o sea, no vio un dólar. Entonces Herman se quejó de que Hitchcock, que tanto le celebraba y tanto le alababa haber salvado la película, pues que no se portó bien con el cash, ¿vale? Y entonces eso agrió mucho la relación entre los dos, porque decepcionó mucho a Herman ver que eso, que Hitchcock todo el dinero se lo quedó él, ¿vale? Y Herman, que había salvado la película, que lo había dado todo por ella, y que tal y cual, y al final es una cuestión eso de decir, oye, pues no he sido respetado, ¿sabes? No he sido respetado. Entonces, esto fue el detonante en realidad de que a partir de ahí la relación entre ambos fuese mala.
I també és curiós el cas de que Herman també va estar ficat amb un altre divorci que va durar alguns anys, no? A Truffaut de Lery. Truffaut, gran enamorat del cinema de Hitchcock, va triar Herman, no?, per composar dos
Sí.
bandes sonores, i això va suposar el divorci entre de Lery i Truffaut durant alguns anys, no?
No,
Però...
no era un divorcio. O sea, el divorcio, si entendemos divorcio como hoy nos separamos y en principio si nos divorciamos para no volver a estar juntos. No, yo creo que eran periodos a ver, Truffaut nunca fue fiel. Nunca fue un marido fiel, ¿vale? Tenía sus amantes. Entonces, de pronto, sí, él quería muchísimo a Georges de Lery. Además, precisamente en la noche americana le dedicaron un homenaje brutal hablando con él por teléfono. Pero era infiel, era un matrimonio infiel. Entonces, de pronto, ahora vio que en esas películas podía tener a Bernard Herrmann y quiso tener a Bernard Herrmann. Y seguramente a Georges de Lery eso le sentó mal, pero bueno. Su marido era así, ¿vale? Y luego era Antoine Noël o luego era el ¿cómo se llama? Un compositor muerto y todo, ¿vale? Entonces, no era tanto divorcio, eran simplemente periodos de François Truffaut que necesitaba otra pareja, ¿vale? Otra
Sí.
pareja.
No, más que otra pareja és que, és clar, tindre l'oportunitat de poder treballar amb el músic de Hitchcock per
Claro,
Truffaut,
claro.
suposo que va ser una cosa espectacular, no? I, bueno,
Pero,
Fahrenheit 451 és una meravella de banda sonora, sí.
pero fue un infierno, ¿eh? Para François Truffaut, Bernard Herrmann fue un infierno.
Bueno,
o sea, pero... esto lo cuenta en documental, trato personal, me refiero, en trato personal. De hecho, también Brian De Palma, bien, porque también lo adoraba muchísimo, lo admiraba muchísimo a Bernard Herrmann, pero está, acabaron hartos de él, de sus fines. Bernard Herrmann era un hombre muy difícil, muy difícil, muy difícil de trato. Esto me lo contó Elmer Bernstein. Él fue muy amigo de Bernard Herrmann y Elmer Bernstein me dijo una frase brutal que fue la siguiente: Bernard Herrmann era ecuánime en su odio, lo repartía a partes iguales entre enemigos y amigos. Fíjate, era maníaco depresivo.
Però
era maníaco depresivo.
Els genis moltes vegades són així, no? En tot el
nivell, claro, claro.
Moltes vegades...
Mira
Picasso també es parla, bueno, que tractava les dones com les tractava, en canvi era un geni, pues Herrmann. Tenia caràcter. No perquè siguin grans músics o novel·listes i tal, tenen que ser meravelloses persones, simpàtiques, cada un té el seu caràcter i la seva forma de ser, no?
Sí, de hecho, en la película de Hermanas con Brian De Palma estuvieron ahí discutiendo, porque Herrmann no quería hacer lo que el Brian De Palma le pedía, y al final Brian De Palma, que era muy jovencito entonces, claro, y Bernard Herrmann ya era un hombre muy mayor, le dijo a Brian De Palma, se puso de los nervios, le dijo, pero señor Herrmann, si es que esto usted lo hacía con Hitchcock, yo quiero hacer lo mismo. Y Bernard Herrmann le contestó, sí, yo lo hacía con Hitchcock, pero es que tú no eres Hitchcock. Entonces, uh-huh. Se quedó parado y entonces dijo, bueno, y al final, bueno, en fin, un poco cedió a lo que dijo Bernard Herrmann, ¿sabes?
Sí. Bueno, a mí yo parecio De Palma va a hacer fascinación, ¿no? Tienes de todo un petit homenaje a vértigo.
Exacto, ¿no? Y de hecho...
Es la película más Hitchcockiana de De Palma, ¿no?
Y de hecho, sí, y de hecho, cuando Herrmann murió, de hecho, Brian De Palma quería ver a Herrmann en Carrie, lo quería, luego Herrmann murió, entonces llamó a Pino Donaggio y le dijo, quiero Herrmann, es decir, Herrmann, en la película Carrie, y ahí sí que, y ahí incluso hay un momento de, hay cuatro momentos donde suena
sí,
psicosis
sí.
En la película Carrie, pero básicamente el Brian De Palma le convenció, afortunadamente, de que podía hacer un cambio de rumbo y hacer una música más dramática, pensando en la chica, pensando en Carrie, tal y cual, una música más melancólica, tal y cual, y entonces eso funcionó muy bien en la... Porque en manos de Herrmann, Carrie hubiese sido, ella, el personaje, hubiese sido terror puro.
Uh-huh. ¿Sabes? Seguro. I també curiós la relació entre Hitchcock i Herrmann en algunes escenes, per exemple, l'escena de quan segueix el James Stewart a Quinnova per als carrers de San Francisco, és una escena muda, sense diàlegs, però la música, no tornaré a dir-lo d'adapta perquè ja sé que no t'agrada, sí. Però que bé plasma, no? aquells moments de seducció.
La música està a su mente.
Sí, és la seducció que té James Stewart, intenta seduït per la personatge de Kim Novak, no? I després Los Pájaros, que finalment no hi havia música, no? Hi havia aquells sons electrònics totalment diferents perquè suposo que Hitchcock va decidir que no volia música o no sé si va
mira,
ser...
Mira, jo tengo la teoria o la... En fin, no tengo la certeza, evidentemente, pero tengo la teoria de que Los Pájaros fue una venganza por celos hacia Herrmann. De hecho, es un poco raro.
Sí.
Fíjate tú, ¿sabes quién se ocupó de los efectos sonoros? Fue Bernard Herrmann.
Sí.
Es él, parece que ha acreditado como creador de los efectos sonoros. Y yo creo que Herrmann aceptó estar en Los Pájaros por no perder el matrimonio. Hablando en la terminología de antes, por no perder el matrimonio por no romper el matrimonio con Hitchcock, porque cualquier compositor hubiese dicho, oye, yo no hago efectos sonoros, yo hago música, ¿vale? Y Hitchcock quiso demostrarse que él podía hacer una película sin Herrmann, sin la música de Herrmann. Fue una relación como sadomasoquista, si quieres que te diga, ¿vale? Lo cierto es que Los Pájaros fue un fracaso. Fue un fracaso. Ahora se ha convertido en mítica y se ha convertido en un clásico, pero en su momento, que lo que contaba el Cash de un momento, fue un fracaso. Con lo cual, Hitchcock entró todavía en una fase mucho más maníaco-depresiva y Herrmann, pues eso, lo pagó, ¿sabes?
Bueno, pues hi ha així aquest llibre, Música en el cine, Conrado Xalabarder, que també és crític a la revista Fotogrames dels afanys de bandes sonores, la seva web Mundo BSO, dedicat íntegrament a comentar tema de música per cinema, que està en internet des de l'any 2001, curiós any, no? 2001, Alex North, sí, sí, i Stanley Kubrick, també la relació que va acabar
tu,
bastant...
Tu què edat tienes?
Jo soc mi major, ja.
No, però dime, què edat tienes?
64.
No me lo creo.
Sí, per què? Per la veu.
Porque tienes modelo. Yo pensaba que tenías 24 años.
Sí, por lo menos, o 44.
No, ay, perdona.
No, per això, home, jo et deia que ja el Colors en Llamas va impactar molt la música i ja vaig comprar el vinil.
No, ya, pero estamos... perdóname la audiencia también, pues que sí, por la voz, una voz súper juvenil. Y como me hablabas de esto, de esta pasión, vale.
No, la pasión la tengo desde hace muchos años y el problema es troballó per totes les meves passions, cinema, literatura...
Y voz de veinteañero también, ¿eh?
Sí, molt bé, gràcies. Bueno, també la música per cinema s'ha extrapolat. Quan va ser? El dimarts vaig anar al cinema Girona a veure Puan, aquesta pel·lícula argentina, sí, i feien un anunci de Chanel on surt Brad Pitt i Penélope Cruz i la música és el famós Dabadabada, sí, composat per Francis Lay, no? Per Un hombre y una mujer. Hòstia, o sea, i recordem també el famós anunci de Marlboro en la música de Los Siete Magníficos d'Elmer Bernstein, no? Moltes vegades s'extrapola. Bueno, Conrado, pues molt èxit amb aquest llibre, a més adequat perquè ara ja havia Sant Jordi, el 23 d'abril, per regalar aquest llibre, no únicament per cinèfils, jo penso que inclús per iniciats, algú que vulgui iniciar-se amb el coneixement de la música en el cinema, no?
Muchas gracias.
Que vaya muy bien y...
Oye, gracias y mantén esa voz, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Venga, un abrazo.
Ahora os dejemos en la música de Vértigo, el tema, la escena de amor, famosísima, composada por Bernard Herrmann. I continueu aquí a la sintonia d'Eixample Barcelona Ràdio, el programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama. I ara, els minutets que ens queden, parlarem de dues estrenes, una que l'hem vist Conxita i jo, que es titula La bèstia, The Beast, pel·lícula francesa, 2 hores 26 minuts.
Que és una bestialitat.
És una bestialitat, per lo llarga que és, basada en una novel·la, un relat del Henry James.
Això, Henry James, allò que surt, allò... No... Bueno, sí.
Bueno, fa poc es va portar també a una altra adaptació també francesa.
Que passa totalment sense pena ni glòria. Totalment diferent. La bèstia en la jungla, jo vaig sentir a parlar, però no l'he vist, eh? Perquè va ser d'aquestes pel·lícules que potser s'ha estrenat a les 4 de la tarda al Verdi i ja està.
Bueno, aquí tenim el director, que és Bertrand Bonello, va dirigir Saint Laurent, i també tenim com protagonista absoluta Lia Seydoux, són les tres etapes d'aquesta història, i el George McKay, que és l'acompanyant de la protagonista, no? El director ho ha reconegut, ell volia un altre actor per aquest paper, que era l'actor francès Gaspard Ulliel, que desgraciadament va morir el 2022 en un accident d'esquí, i bueno, va tindre que ràpidament buscar un substitut, que és l'actor anglès George McKay. La pel·lícula està ambientada en tres èpoques diferents, una a principis del segle XX, 1910, no, crec, sí, que és, més
aquella,
o menys.
Allò encara té un sentit, sí, aquella història.
Suposo que és per la... És lo que és la novel·la de Henry James.
És una parella que, bueno, se suposa que s'han conegut més o menys fa uns anys i el noi... El noi bueno, es fixa molt amb la noia, però no passa res, perquè es veu que es coneixen de vista o hi ha una amistat molt superficial, i al cap d'uns anys es tornen a trobar. Ella està casada i, bueno, i inicien una relació com d'amistat, no? Després passen més coses. Jo crec que si hagués seguit per aquí, la història no estava malament, perquè inclús està bastant ben fet, hi ha bastant pressupost amb tot.
Sí,
sí. Ara, després ja perd els papers.
Bueno, després passa el 2014, que és la història central, i el 2044, que podríem dir que és la història on s'inicia tot, que és una història en un futur més o menys proper, on se suposa que la intel·ligència artificial està dominant la humanitat, i el que es pretén és que si algú vol treballar d'alguna cosa important, que no sigui d'una forma robòtica, com és el que està treballant la protagonista, té que deixar de banda tots els seus records, no? Una espècie de lobotomia, podríem dir, una cosa així, i és el que ella intenta, i per això té aquest record de dues èpoques diferents de les seves diferents vides, que suposa que ha tingut, on es torna a retrobar el personatge masculí.
És massa complicat.
Però jo penso que la història està bé, però està mal desenvolupada i massa llarga, perquè a mi tota la part central que passa el 2014 a Los Angeles, allò em va semblar molt repetitiva, i per exemple, quantes vegades surt ell, el noi, esperant al pàrquing de la discoteca?
Pensa que la gent ja reia d'allò, sí. Ja reien, ja s'ho prenien a cachondeo.
És la part que menys m'interessa a mi.
Quan sortia el noi dient allò que és tan desgraciat, allà, ha, ha, ha,
bueno,
ha,
suposo
ha, ha.
Que és una crítica a les mitjans, pues això, a l'Instagram, al YouTube, la gent aquesta que explica les seves històries perquè algú les vegi, no? Però m'ha semblat, tota aquella part, jo, en mitja horeta menys, hagués estat
bé. Ja dic, la gent ja s'ho prenia cachondeo, ja.
Bueno, doncs pues és el que és La bèstia. Suposo que és un projecte que ha volgut fer aquest director per explicar una història que és un drama, és ciència-ficció, és un futur proper, que millor sí que arriba.
I els títols de crèdit no t'ho perdis,
Ah, sí, és curiós. Acaba la pel·lícula i surt un codi QR, es veu que està de moda això, perquè tu et descarreguis els títols de crèdit, i també hi ha una escena dins d'aquest QR.
Pues jo no et vull dir el que van comentar algú quan va veure que a sobre després hem de fer això. No t'ho dic perquè
pues
no es pot...
Són 8 minuts de títols,
sí,
entre ells
dir.
Un minut i pico d'una
escena
postcrèdits.
Ho van dir, ho van dir.
Són
8 minuts.
No, és de que és original avui en dia, no?
Puc
si no,
dir,
que...
no puc dir per la ràdio el que van dir algunes persones allà...
No diguis coses. I l'altra pel·lícula que hem vist, he vist jo únicament, és Puan, que és una pel·lícula argentina que ens arriba poc temps després d'una altra que també es va estrenar que venia d'aquest país, que es titulava La Extorsió. No té res a veure una amb l'altra. I és la història d'un professor de filosofia a la Universitat de Buenos Aires, que està situada a Puan, i que un
tu
bon
coneixes
dia...
això?
No, no em sona, no recordo. I que un bon dia pues, bueno, el catedràtic de filosofia d'aquesta universitat mor de forma sobtada, i ell, que és la seva mà dreta i més o menys l'home que està més al costat d'aquest catedràtic, pensa que lògicament es farà un concurs per triar el nou catedràtic i ell possiblement sigui el triat. Però arriba un altre personatge, que és el que interpreta Leonardo Sbaraglia, que ve d'Alemanya, en unes ínfules, molt pedant, però és aquelles persones que anem a arribar, es sedueix a tothom, sedueix a l'alumnat, als professorats, i aquesta pugna entre ells dos, no? La pel·lícula és una comèdia, però molt amarga, perquè parla d'això, de com el maltractament de la cultura, el govern argentí, que ja sabem que està en bancarrota completament, i més actualment amb el nou president, que bueno, pues és això, és un retrat de realment la gent que vol fer cultura i que bueno, els governs no les interessa, la pobresa i tot el tema social que hi ha en tots els personatges que van sortint d'aquesta història, no? Comèdia, sí, però ja et dic, un rerefons molt amarg i molt, molt trist, no?
Molt bé.
Al fons. Jo la recomano, Puan, és una pel·lícula que és interessant. No recomanem La Bèstia,
no.
I sí que aneu el dissabte no. A veure el concert del Film Symphony Orchestra a la sala 1 de l'Auditori, a les 7, i ens tenim que anar. Ha arribat el moment, tindrem que allargar una mica el programa, no? A vegades, Agustí, tu creus que podríem?
Sí, 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 alguna vegada sí.
Bueno, alguna vegada. En aquest cas escoltem el tema de Sunset Boulevard, El crepúsculo de los dioses, Franz Wassmann, una gran partitura que serveix perfectament per tancar el programa d'avui.
Doncs fins la propera.
Fins la propera setmana.